Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. El Servei Català de Trànsit assegura que el pic de retenció d'aquesta operació sortida de la segona fase de Setmana Santa s'ha produït a 1:45 del migdia, amb 81 quilòmetres de retencions. Per la seva banda, els Mossos han fet controls a peu de carretera i s'han fet un total de 476 vehicles controlats, on un total d'aquests 88 han acabat denunciats. També s'han controlat 168 aturats i estacionats i 100 camions estacionats a les antigues esplanades de peatges per senyalització a panells. Segons el Servei Català de Trànsit, aquestes retencions han sigut un 18% inferior a l'any passat, quan va ser de 98 quilòmetres. Més remarquen que el factor de retenció, relació entre durada i longitud a la P7, s'ha situat un 30% per sota del valor del 2024 i un 10% inferior al del 2025. I en afectacions, les retencions més destacades d'aquest matí han estat produïdes a l'AP7 a l'altura d'Olèrdola, a causa d'un accident múltiple amb 5 turismes implicats. I seguim en afectacions, però en aquest cas del metro de Barcelona, ja que la línia 10 Sud, entre les estacions de Zalriu Vell i Can Trias Gornal, estarà fora de servei entre avui 3 i el 6 d'abril per obres d'actualització a la senyalització de la línia. I anem en el temporal que ha afectat aquesta setmana, sobretot per la nevada que ha caigut al Pirineu. I és que s'ha donat per acabada aquesta matinada i ha acumulat més de mig metre de neu nova a punts a l'Aran i del nord del Pallars Sobirà. Així mateix, Protecció Civil manté el perill de dijous marcat a molts sectors del Pirineu i Prepirineu i demana molta prudència en les activitats fora de les pistes i en zones no controlades. I parlant de Setmana Santa, la Direcció General d'Afers Religiosos del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica i Òmnium Cultural han posat en marxa un pla pilot per impulsar espais de conversa en català dins de les comunitats religioses. Segons un comunicat del govern, aquesta prova pilot amb vocació de continuïtat i té previst estendre's arreu del territori. I seguim en política, ja que el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha fet efectiu el pagament d'11,5 milions d'euros corresponents a les tres línies d'ajuts d'ecorègims de la política agrària comuna. En les properes setmanes es faran efectius la resta d'ecorègims pendents, concretament els relacionats amb els conreus herbacis. Hi han successos, un home de 78 anys ha patit cremades greus en incendiar-se la seva butaca de casa seva a Sant Feliu de Guíxols. Té cremades pràcticament a la meitat del cos i l'han traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron en helicòpter. I en cultura, els Marelles de Girona aquest any no picaran els graons de la catedral amb les llances per primer cop a l'inici de la processó del Sant Enterrament i diuen que serà per preservar el patrimoni. Sí que ho faran quan els maniples passin pels replans de l'escalinata, perquè el so característic dels armats no es perdi i l'acte mantingui l'essència. I fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ens hem de remuntar als segles 8 i 10 per trobar l'origen de la llengua catalana. Es considera que les homilies d'Organyà són un dels primers textos escrits en català. 1000 anys d'història, tu. Alguns pensaran que si ha durat tants segles, per què hauríem de patir perquè no en duri encara 2 més? Però és que una llengua no sobreviu pels anys anteriors. Aquí només importa l'ara i l'aquí. I no cal que us digui que la cosa no està per tirar-hi coets. I us ho diu un professor de català a Barcelona. Però va, no ens posem melodramàtics, que si d'una cosa en som experts és en no perdre l'esperança i resistir. I amb el català no serà diferent. Perquè amb el català ens enamorem. Ens diem el nom del porc, escoltem música, fem l'amor, suspenem o aprovem exàmens, somiem i fins i tot xerrem a l'hora del pati, tot i que potser cada cop menys. Ei, ja sabeu què vol dir això. El timbre indica l'inici de l'hora del pati, així que tothom fora de classe, que avui toca parlar de l'ús i de la situació del català.
Jo em considero castellanoparlant, per desgràcia, la veritat. Quan tu dius que escoltes Figaflaues, pues ja t'etiqueten amb una...
El catalufo.
Que dels 10 vídeos que em poden sortir en un minut, un, i ja dic molt, pot ser en català.
Atenció, perquè tenim examen sorpresa.
Ai, va.
Només un 50% dels profes s'adrecen en català als seus estudiants. Com ho observes en el teu centre? Es parla català, es parla castellà, els profes com parlen?
Per què canvies a castellà? És que no ho entenc. És un microracisme.
Què necessitaries perquè el català fos més atractiu per tu? A veure, què
sigui necessari? Trobar un entorn on parlar-ho. Català, a l'atac! Oh.
Sóc en Cristian Oliver i em considero un apassionat de totes les llengües i em preocupa quan alguna està en risc. No ens enganyem, el català no passa pel seu millor moment. L'última enquesta per la llengua així ho confirma amb una nova davallada del seu ús habitual. Ja el situa en un 32% de la població. Perquè us en feu una idea, el 2003 era del 46%. O sigui, hem passat del 46% al 32%. Què està passant? Si sembla que ara hi ha més cinema en català que mai, no? La música urbana ja es fa desacomplexadament en català i fins i tot una pel·li com La Casa en Flames triomfa a les sales de cinema. Però els joves realment parlen català? L'escola fa tot el que té al seu abast perquè sigui realment la llengua vehicular? Tenim prou referents i continguts en català a les xarxes? Mirarem de respondre a totes aquestes preguntes amb els quatre joves que avui ens acompanyen al programa d'avui. Hola, què tal? Com esteu?
Què tal?
Bon dia, bona tarda.
Començo amb la veterana del grup, la Júlia. Hola, què tal?
Què tal? Com estem? Molt bé.
Molt bé. La Júlia té 16 anys, fa primer de batxillerat, i a mi m'han dit que la teva paraula en català preferida... En són dues, són gresca i xerinola.
Home, i tant, sí, m'encanta.
I això diu molt de tu, ja, eh?
Sí, és una...
Per què t'agraden, manera... a veure?
Bueno, perquè és una manera de dir festa, de dir passar-s'ho bé, però única, d'una manera en català única.
Perfecte. També tenim l'Aaron. Hola, Aaron, què tal?
Hola, bon dia, bona tarda.
L'Aaron té 15 anys, va a quart d'ESO, i per tu la paraula que més t'agrada és... A veure si la sé dir, perquè és una que, més, que em costa molt, eh? Xiu-xiuejar.
M'encanta, perquè és una paraula, crec que única del català i que representa no tant aquell moment de que estàs parlant en silenci, sinó un acte, saps? Tu estàs xiu-xiuejant a una persona, saps?
No, és perfecte. Hola, Noelia, com estàs?
Hola,
bé. La Noelia té 15 anys i va tercer d'ESO i la paraula que més t'agrada en català és t'estimo.
Sí.
Romàntica.
Sí, és que jo crec que en qualsevol idioma no crec, o sea, jo crec que no hi ha una altra paraula que ho expressi com d'aquesta manera tan
completa, no?
Sí.
Molt bé. I per final he deixat la Paula. Hola, Paula, com estàs?
Hola, molt bé.
La Paula té 14 anys, fa de tercer d'ESO i m'han dit que la paraula que més t'agrada en català és pingüí.
La manera de pronunciar m'encanta, simplement la paraula i escriure-la.
Uà. Molt bé. Doncs va, ja que hem fet les presentacions, entrem en matèria i us faig la primera pregunta. Feu servir català en el vostre dia a dia i, si és així, en quins contextos? A veure, qui vol començar? Júlia.
Jo sempre amb tothom.
Amb tothom. És la teva llengua.
Si és la meva llengua, per tot.
Uh-huh. La resta també?
No.
Aaron? Ai, Noelia, t'ho has dit que no clarament. Tu no fas servir el català o no el fas servir gaire?
Només a l'institut.
Només a l'institut.
I de vegades...
Però amb els teus companys, amb els professors...
No, només amb alguns professors.
Vale. I tu, Aaron?
Jo, malauradament, hi parlo amb 5 amics comptats al català i a casa, de vegades, jo em considero castellanoparlant.
Uh-huh.
Per la veritat. I...
Home, al final totes les llengües són igual d'importants.
Sí, és clar, però el català com és nostre, uh-huh, i no el parlo tot el que l'hauria de parlar.
Uh-huh. Tu, Paula?
Jo, la majoria del temps, la veritat, però tot i que alguns dels meus companys no el solen parlar perquè no el saben al 100%, uh-huh, però sí, l'utilitzo molt, la veritat.
I tens la sensació que el català es parla cada vegada menys?
Sí, la veritat és que sí, perquè des de primer fins ara tercer s'ha notat molt el baix rendiment del català i, no sé, el trobo com més a faltar...
En tots els contextos, per això? A l'escola o en tots els contextos?
En tots els contextos, totalment, perquè, per exemple, tu vas al supermercat, uh-huh, i demanes algú en català i a vegades et contesten en castellà i dius, t'estic parlant en català, potser, uh-huh, si no saps, m'hauries de contestar en català, no? Doncs, bueno, però...
I què et sembla si no el sap? Doncs, què n'opines?
Em sembla bé, també, jo el contestaré en castellà amb molta amabilitat, també.
Uh-huh. Sí, jo respecte al que diu la Paula, és una mica al revés el que faig jo. Vull dir, jo, per començar, sempre em dirigeixo en català i ja entenc el seu punt, però vull dir que no, en cap moment exigeixo que em responguin en català. Jo penso que si em responen en castellà mentre m'entenguin, jo els hi seguiré parlant en català.
Uh-huh.
Però mentre a mi no em demanin que canviï de llengua, jo tampoc li demanaré.
Totalment, sí.
D'acord. Noelia, què opines de tot això que comenten les companyes?
Jo opino que sí que és una mica el mateix. Que si jo, per exemple, jo de normal parlo en castellà,
uh-huh,
i em responen en català i si veu que dubten d'alguna manera, jo parlo català si puc, o sea, perquè puc, però no estic acostumada.
I et molestaria, per exemple, que algú et parlés en català i que tu li respons en castellà i l'altra persona manté el català? O no?
No.
És a dir, una conversa bilingüe.
Si ens entenem, doncs...
Uh-huh. D'acord.
D'igual.
I tu, Aaron, què? Què opines?
Jo acostumo a obrir la conversa en català, encara que si la persona...
O sigui, la primera persona, quan no coneixes algú, la primera llengua que fa servir és el català.
Sí, sempre el català, perquè, i de fet,
hagut un treball darrere, però si aquella persona em respon en castellà, perquè, siguem sincers, la majoria de cops et responen en castellà i no et responen en català, pues tu, jo canvio directament al castellà, no continuo al català.
Per què dius que hi ha una feina al darrere? Què vols dir?
Perquè jo sí que, com m'he criat a una casa on ma mare hi parla castellà i el meu pare valencià, però per mi és com si parlés castellà, i llavors tinc la costum de dirigir-me, tenia la costum de dirigir-me a les persones en castellà.
O sigui, per tu ha sigut una decisió.
Sí, la meva va ser una decisió que va començar a tercer d'ESO, on va ser filla de... Pues de una reflexió que vaig tindre, i vaig començar pues, a dirigir-me en català, a preguntar l'hora a català, perquè, diguem-ho, és molt bonic dir quina hora és.
A fer una llengua al final útil, no? Una llengua...
Utilitzar aquesta...
I a l'escola ho fan això? Amb els companys també ho fas?
Sí, però a l'escola, i potser estic obrint un meló, és que quan tu hi parles català, no sé si t'ha passat, Noelia, que... tu que ets també castellano parlant com jo, quan hi parles català amb amics que hi acostumes a parlar castellà, pues primer et burlen, però d'amics, no? Diu, va, anda, calla, o vinga, va, parla, parla castellà, que estarà més còmode. O deixa de fer el ganso, per exemple.
Què opineu d'això? Sí,
sí, et sento una miqueta d'acostat,
sí,
saps?
Noelia, tu què vols comentar?
És com estrany.
És estrany.
Per exemple, a la meva escola jo crec que mai, o sea, entre alumnes, ningú parla català. I si ho parles és com... Sí, claro.
O sigui, que et miren malament, vols dir?
No, però com que fan la gràcia, per així dir-ho, perquè és com... Perquè ara
o sigui, se sent com una broma, no? Una sens,
sí,
com una...
Sí.
I, clar, una mica això em lliga... Creieu que el català sona menys guai? O sigui, és menys guai que, per exemple, el castellà, en contextos, per exemple, més lúdics, més de diversió, entreteniment...
Jo penso que no. Trobo que el català és un idioma molt xulo de parlar, i amb paraules molt maques, de veritat, i dir-les és com...
Com pingüí.
Sí, per exemple. Doncs és com la teva essència, al final. Mm-hmm. No sé, trobo molt divertit.
Que al final la llengua no deixa de ser l'essència d'una persona, no?
Exactament.
Totes són igual, per això ho deia, no? Totes són igual d'importants.
Sí.
I al final, veure-us obligat a canviar la pròpia llengua, això us ha passat alguna vegada, que us heu vist obligats a canviar-la pel que diran, ja no perquè evidentment l'altra persona no l'entengui, sinó perquè, ai, no? El que comentaves ara, Noelia, si algú parla català a la classe, es fa una mica de broma i tal, us heu vist obligats?
Buah, és que jo crec que hi ha molt el costum aquest de, això, el castellà, la llengua guai, la llengua per relacionar-se, i la llengua de l'escola, perquè en teoria els professors t'obliguen, bueno, imposen de parlar en català. Quina era la pregunta, perdó?
No, sí. Si t'has vist obligada mai a parlar, a canviar el català, pel que diran?
No, perquè no, jo, és la meva llengua, sóc jo quan parlo català, llavors a mi m'agrada com canviar aquesta idea de que el català no és igual de digne que el castellà en tots els àmbits, llavors no, sempre mai m'he vist obligada.
Anem a diferents instituts reals de Catalunya, anem a escoltar què en pensen de tot això, de la supervivència del català, i mentrestant vosaltres aneu reflexionant si creieu que en català hi ha el mateix contingut a xarxes que en castellà. Escoltem.
Parlo català a l'escola amb les meves amigues i allà on vaig, menys amb la meva família, perquè tothom parla en castellà.
És el meu dia a dia, sempre parlo català a l'institut i amb algunes amigues meves.
A part amb el meu avi, que és de Huesca, i a classe de castellà, francès i d'anglès, sempre parlo català.
A teatre parlo castellà, no amb els profes, però amb els amics sí. És curiós, perquè sobre l'obra és en català.
Quan una persona se'm dirigeix en castellà, doncs li contesto en castellà, i ho faig més que res per un tema de respecte i perquè se'm fa molt complicat contestar-li en català.
Si veig que se sent més a gust parlar en castellà, doncs ja veurem si que passo del català al castellà, i no em veig ningú problema perquè vull que aquella persona se senti còmode. Jo penso que si fos influencer sí que parlaria català, perquè sí que és veritat que no em portaria tants diners perquè tothom parla castellà. Al final he nascut a Catalunya i m'han ensenyat a parlar amb la llengua del català.
Si em respon en castellà o em parla ja directament en castellà, és que potser al català no se li dona bé o se sent incòmode. Llavors li responc automàticament en castellà.
Sí, tristament sí. I de fet aquesta situació és una situació que em fastidia molt. Típica situació on sou dos que parlo català i d'un castellà, i parlo castellà i jo pregunto per què.
Si jo fos influencer i volgués guanyar diners, utilitzaria el castellà. Doncs perquè Catalunya és una comunitat autònoma bastant petita comparada amb tots els països on es parla castellà, així que tindria molt més públic.
Segurament faria contingut en castellà o en anglès per arribar més públic, però em faria un altre compte per intentar mantenir el contingut en català.
Voldria fer-ho en català, però ho faria en castellà.
Perquè si el meu objectiu fos guanyar diners, el castellà és una llengua que arriba a moltes més persones, que molta més gent ho entén.
Català. M'estimo molt el català.
Està de fet, els joves d'entre 15 i 29 anys sou els que menys feu servir el català. Només un 25% el té com a idioma habitual, perquè ens fem també una idea, el 2007 era el 43%. D'acord? Ha canviat.
Mm. Que... Jo veig aquí un podcast sobre els diners, que tothom deia, però sí, guanyar diners, castellà, però guanyar
diners... Digues.
És que això ho tinc claríssim, i el meu punt d'inflexió va ser quan vaig anar-hi a un concert de Figaflauer, un grup de català, que a mi m'encanta la música en català, per cert, i ho tinc claríssim. Jo, si algun dia em faig influencer, presentador o el que sigui, serà en català, i ho tinc claríssim, perquè és una llengua, al cap i a la fi és una llengua que ha nascut aquí, ha sigut criada a la nostra terra, i em dona exactament igual que no sigui el castellà, que no arribi a més gent, perquè hi ha llengües de, per exemple, l'anglès, que no l'entén persona, però els arriba completament, perquè ja no és com, ja no és la llengua, sinó com ho fas, saps?
Però hem de ser sincers, eh? Si haguéssiu de triar entre guanyar molts diners amb, per exemple, en castellà, i guanyar menys diners fent el mateix contingut però en català,
és que el que me costaria a mi, no sé si ganaria...
Què faríeu? Sí, realment, català, eh?
No sé si... I no és per cada bé. Jo dic perfectament, encara que sigui castellà parlant, mm-hmm. Jo diria català. Tu com...
Tu, Noelia, què opines?
Jo diria catanyol.
Catanyol.
Sí, eh?
Molt bé, escolta, això també deu tenir el seu públic,
sí,
eh?
Sí.
I tu, Paula, què faries? Renunciaries, per exemple, a la teva llengua perquè guanyaries més pasta o no?
M'hauria de pensar, eh? Ah. Em costaria.
És que jo crec que això és una cosa que està passant, no? Que potser sí. Hi ha molts influencers, molts
faria
generadors de contingut.
Faria contingut mixta.
Les dues
coses.
És molt criticat, també, això, eh? Perquè hi ha una part del públic que diu aquí no s'està mullant, vol sí, no oblidar-se vol... d'un nínxol, no? I, sí. Bueno, i tu, Júlia...
No sé, a veure, a mi mai m'ha interessat molt el tema dels influencers, però amb el tema de la música m'agradaria dedicar-m'hi, i no se m'ha passat mai pel cap fer cançons en castellà, mm-hmm. Perquè, bueno, perquè no és la meva llengua, no per res més, i jo sempre ho faré en català, arriba més o menys gent.
Clar, perquè sempre dèiem que a xarxes potser el contingut que hi ha en català és inferior. Amb el tema música també creieu que és inferior, o ara mateix esteu en un bon punt?
Abans ostres, està molt bé ara.
Però està
jo crec
igual
està,
o no?
La indústria de la música catalana està...
No, jo crec
està...
que ara està petant.
Està petant, sí, està ara. Està
en sí.
Quins
sí.
Cantants, quins grups catalans
mira,
coneixeu?
Mira,
Oques Grasses. Jo mateix escolto Oques Grasses, Figaflaua, La Fumiga. Últimament estic escoltant també So, perquè m'ho van recomanar molts amics, i jo crec que el català, la música, en un punt molt àlgid, uh-huh. Encara que també he de dir que quan tu dius que escoltes Figaflaues, pues ja t'etiqueten amb una etiqueta...
A Catalufo.
Sí. O exacte, o amb una ideologia política que no té sentit, perquè si jo escolto Figaflaues perquè m'encanta aquell grup, no tinc per què compartir, o sí, dona igual. O sea, jo crec que aquest és un problema, la música catalana d'avui dia.
Ha crescut la música en català, però tot i així crec que no es consumeix igual o més que en castellà. Mm. Per tant...
Per temes de número de parlants, també, no?
Nombre de parlants i potser alguna cosa més, popularitat potser.
Però jo crec que ho petes més en català aquí, uh-huh. No, que en castellà. Vull dir, el territori és més petit, no?
Uh-huh. Sí.
I hi ha més però gent concentrada sí, que escolta sí. Música en català.
Clar, sí. trobeu, per exemple, el mateix contingut, ja no només per nombre de parlants, evidentment en tenim menys, però creieu que el tipus de contingut que trobaríem en castellà el trobarien també en català? És a dir, trobem el mateix nombre de story times.
Hi ha un altre tarannà, vols dir?
No sé si hi ha, ni tan sols podem trobar el contingut. És a dir, la possibilitat de trobar una categoria en català, no? No sé si... La Paula
sí.
M'entén.
Sí,
tu què opines?
Jo crec que dels 10 vídeos que em poden sortir en un minut, un, uh-huh. I ja dic molt, pot ser en català. I no pot ser un story time, perquè no el pots trobar. Has de rebuscar fins que et surti.
Ets preparat amb mi sí que em surten.
Clar, de fet, ja fins i tot, ja moltes vegades les paraules aquestes són o en anglès o en castellà i molt poques en català. No sé si vosaltres sí. ho feu servir vocabulari també vostre, que a vegades els adults diuen, però què diu aquest? No l'entenc, no? Feu servir paraules en català que tinguin com a essència catalana de llenguatge jove o no? O només en castellà o en anglès.
Com pregunto, Samat, per exemple.
Samat, sí, pot ser.
Sí, però
alguna
ara
més?
No se
m'acorda. Crash, jo, random...
Layat, random, jo i sí que hi ha paraules, però Layat. Això sí que faig molts castellanisme. Però sí que és veritat que de contingut, com bé ha dit la Paula, i estaria tirant molt, et surt un de cada 15, jo posaria, perquè has d'anar a buscar els tiktokers o els instagramers, influencers, que hi pugin contingut en català, perquè, pues per això, pues per el que li dic abans, perquè et relaciona amb algú que pot tindre a veure, no? I llavors ja et posa una etiqueta que és molt difícil de treure't.
Clar, sí. Les dades diuen que el 43% dels catalans que utilitzen xarxes socials ho fan en castellà, només el 9% ho fan en català. Creieu que fa falta parlar català per viure a Catalunya o es pot viure a Catalunya perfectament sense català?
Hem d'aconseguir que sigui necessari.
I això com es fa? Nòlia, com es fa que català sigui necessari?
Que gent com jo, que no parla normalment en català, que ho comenci a parlar, aunque costi.
I que suposo que també trobi contingut, no? Que li pugui interessar igual que en un altre idioma.
Un entorn
també.
Entorn, cursos gratuïts, per gent que ve de fora també, oferir el màxim de places a tot arreu. Sí. I que la gent d'aquí, sobretot els catalanoparlants, els incloem.
Exacte.
Sí. O sigui,
com podem fer això? Com podem incloure una persona perquè s'animi, perquè digui, ostres, a mi ara el català vull parlar-lo perquè la trobo necessària, em ve de gust.
Nosaltres a classe tenim molta gent que és de fora. I han vingut nous dels anys passats o actualment. I nosaltres sempre intentem parlar-los en català. I ara ells el parlen, el català. No tan bé, lògicament, però el parlen. I dius...
Al final, una llengua tampoc no... Si no és la teva, tampoc no cal que la parlis perfectament. Al final, l'objectiu és comunicar-nos, no? I a vegades tenim aquesta obsessió de que l'hem de parlar perfecte. Això també passa a vegades amb altres idiomes, eh?
Cadascú té el seu...
Sí, però jo crec que has donat en el punt clau perquè ara mateix, com tu quan comences una conversa que estàvem parlant abans, no? Tu, Noelia, que ets castellano parlant, per exemple, tu comences una conversa i potser li comences en castellà a la persona al supermercat d'aquí, no? I jo crec que tu has donat en un punt clau, Cristian, i és que realment ho necessiten a l'aprendre. Si ara jo vinc a Barcelona, vinc d'Alemanya, per exemple, i vinc a Barcelona, realment necessito aprendre el català per poder viure i fins i tot pues, comunicar-me amb la gent, o amb el castellà ja tiro milles. Aquesta és una pregunta que, malauradament, tots sabem la resposta, com bé ha dit la Júlia, voldríem intentar fer-ho canviar. Per això em sembla molt bé el que has dit tu d'això de parlar-hi. Exacte, això em sembla magnífic.
Sí, però tot i que no sigui necessari, jo crec que el fet de saber català bueno, et dona com moltes més eines. Jo crec que com més llengües sàpigues aquí...
Sí. No, el somni de qualsevol seria parlar totes les llengües del món, no? Va, fem una petita pausa aquí. Anem a relaxar-nos o no? Perquè potser ara... com aneu de refranys en català?
Ui... Es casa.
Fatal.
Just o què?
Bueno, no em ve cap a cap.
A veure, sabeu que una llengua es veu la seva vivesa segons l'ús que es fa del seu refranyer. Atenció, perquè tenim examen sorpresa.
Ai! Va.
No. Això no us ho esperàveu,
La veritat és que no.
Bueno, va, m'heu d'ajudar a completar els següents refranys en català.
Va.
Vale? I a veure una miqueta de si saben què volen dir. Va, comencem amb el primer. En el pot petit...
I a la vora de confitura.
Molt bé, Noelia. Molt bé.
Joder, la Noelia, com
que l'estava pensant. Ui.
Què vol dir?
És que
se'l sap tot, ja, la Noelia.
Aquí tindrem ara un gir de guió,
No he estudiat.
No m'esperava,
Lo estava pensant, justo.
Enviat amagades, no val.
De fet, en el pot petit i a la bona confitura vol dir que valorem altres virtuts més enllà de l'alçada d'una persona.
Sí.
Va, els altres, atents. Tu també, Noelia, va.
Anem amb la Noelia,
Qui dia passa... Ui, aquest silenci.
Any
empeny, que vol dir no rendir-se malgrat les dificultats,
Ningú.
I dia passa any empeny. Anem a la tercera, al tercer refrany, De mica en mica...
Som la pica.
Molt bé, va, aquí vol dir que no ens hem de rendir, que anem fent a poc a poc.
Aquest sí.
Este sí.
Va, pugem de nivell, No diguis blat fins que...
No tinguis el sac. Omplert i ben lligat. No
és
el
sac i ben lligat. No.
Molt bé, perfecte. Molt bé. Exacte. Vol dir que no et precipitis, no?, abans de donar una cosa perfecta.
És un ús.
Va, l'últim, L'últim refrany. Aquí, Paula, Vinga, va, A la taula i al llit...
El primer crit.
Molt bé.
Molt bé.
Què vol dir això? Que volem quan algú que ens ajudin, no? Molt bé, escolta, molt bé. Jo us he vist perfectes, Va, si us sembla, ens anem a escoltar més Pati Real sobre què opinen del català i tot això que estàvem comentant i després ho comentem.
A la meva escola la llengua predominant és el català, perquè com els professors ens expliquen en català, doncs llavors a nosaltres ja ens surt parlar en català. Però a l'hora del pati i el menjador sí que és veritat que de vegades hi ha gent que parla en castellà.
Sempre s'escolta molt el català, molt més que el castellà, excepte alguns grups que parlen castellà entre ells. Sí que és veritat que al meu institut hi ha molta gent de fora, però sí que és veritat que hi ha una cosa on tothom ho diu en castellà, que jo també, els insults. No hi ha cap insult que diguem que sigui en català.
Al col·legi sento molt més el castellà, el català.
L'únic és que hi ha gent que parla català, però quan parla en castellà, no sé, faig un pupurri. Plan, o a vegades quan parlo coses sèries les parlo en català, però quan parlem més de broma, parlem castellà.
La majoria de les meves amigues, quan surten al carrer, parlen en castellà en tots els entorns. Si van al cinema, parlen en castellà. Si van a dinar, parlen en castellà.
Per exemple, el meu millor amic i una amiga molt propera parlen castellà a casa, però al col·le i al pati i pel carrer sempre parlen en català.
Molts que parlem català fent pupurri.
Parlen en català. I, a més, sempre estan remarcant la importància de fer-lo servir, que és una llengua que s'està perdent.
La meva escola és molt catalana i la majoria de professors dirigeixen en català.
Al meu institut els professors sempre parlen en català.
De fet, menys del 40% dels estudiants s'adrecen en català als seus profes i només un 50% dels profes s'adrecen en català als seus estudiants. Clar, Noelia, tu això com ho observes en el teu centre? Es parla català, es parla castellà, els profes com parlen?
Depèn molt del profe i de si com tens certa confiança, per així dir-ho. Perquè si t'imposa molt, jo per exemple, si un profe, per exemple, a la directora i al cap d'estudis, sempre en català perquè m'imposen. Però per exemple, a... no sé, al de mates, per exemple...
El que et cau bé potser
sí,
que ets relaxada?
Sí, perquè, no sé... com no em surt català.
I ho fas en castellà.
Sí, i em respon.
I això no creus que és un símptoma, potser, no? De que has posat com el... enfocar el català com una llengua seriosa, una llengua formal, una llengua de distància, sí. I en canvi ho comentàvem, no?, amb una de les persones que escoltàvem, que deia que quan fan broma ho fan en castellà.
Exacte.
No?
Totalment.
Què vol comentar?
És que sí, el tema d'insultar, no?
Buah. Sí. Insultar més en castellà que en català.
Sí.
Nosaltres, al nostre institut, no. De fet, si vols insultar més així per fer la gràcia, insultem en català, perquè són molt divertits.
D'on ets tu, Paula? Digue'ns d'on ets.
De Figueres, Vilajuïga, en teoria.
Clar, i és la diferència potser entre Barcelona i fora de Barcelona o pobles?
Sí, potser,
què en penseu
vosaltres,
els que viveu a Barcelona o voltants?
Sí, jo crec que els instituts, bueno, des del que jo estic visquent ara, jo crec que s'està perdent una mica, s'està com entre els professors, jo crec que s'està posant de moda una mica, per dir-ho d'alguna manera, el fet d'utilitzar el castellà, no amb tots, però
I per què creus
alguns...
que s'està posant de moda?
Bueno, jo crec que hi ha aquesta... o sigui, de posar-se a l'alçada de l'alumne, parlar castellà i parlar amb uns aires de passotisme, com de, ei, soc molt guai, et parlo castellà...
O sigui, creus
castellà...
que és una manera d'apropar-se també als estudiants per fer-se més agradable, més...
Sí, però ho trobo sí, fatal, sí. Perquè, o sigui, desmunta totalment el projecte de la immersió lingüística i fa, bueno, fa que l'alumnat digui, ai, vale, puc parlar-li al profe en castellà.
Clar.
Exacte. Sí, bueno, no, és que, de fet, és això, crec que és això que passa, i és que com el professor escolta que els alumnes hi parlen de col·legueu en castellà i al meu institut passa com tu, que dir-li tros de cuònia a una persona fa riure en compte d'insultar. Però com el professor vol crear aquesta relació de col·legueu, jo sóc igual que tu i tot això, pues separen el castellà com si fos col·legueu i el català com si, hòstia, si em dirigeixo cap a la directora, pues sí que li parlaré en català, no vingui a ser que em diguin no sé què cosa en castellà. I això em sembla una pena.
Clar, i que on podríem... Digues.
Que no s'ha de confondre amb el fet de... O sigui, que no creiem que el fet d'imposar el català a l'escola faci que es perdi. Exacte. Jo crec que com més forcem que s'utilitzi, més s'utilitzarà.
Sí. Però... I com podem fer per revertir aquesta situació, no? Estem dient que el català es veu com més seriós, més formal, no sé què, com podem fer-ho?
Per exemple, a vegades al meu institut, depèn del profe, també et diu, què has dit? I hasta que no... O sea, t'ho dic, què has dit? I hasta que no... Les odius en català, no et respon.
Ja.
I això
com... t'agrada? Et molesta? Ho veus normal, necessari?
No, o sigui, ho veig necessari perquè jo, una persona que no està acostumada a parlar català, és com...
I t'has de trobar una situació que t'obligui una mica, no? Que et posi
però no m'obliga de... Si no et contesto. Si ve que una persona que a lo millor ve de fora, com has dit tu abans, no li surt la paraula... Sí que l'ajuda.
Que et convidi, no? Sí. I això, com ho veus tu, que ho veus com una cosa bona, creus que també ho senten així els teus companys o ho veus tu de manera diferent?
Jo crec que ho veiem bé perquè també s'ajuda cada cop a com parlar-lo amb més fluïdesa.
Mm-hmm. Doncs mira, és que tenim un exemple d'una persona que està allà parlant que ho demana. Exacte. És que ho estan demanant. Som nosaltres els que estem...
Sí,
excloent,
és, que potser...
és un cercle viciós. Sí, com més ells s'exclouen, nosaltres més els traiem.
És que potser
no,
té un punt aquesta cosa de nostra, no? De si no ens animem a parlar-ho, no la fem necessària, no la fem útil, no? Clar, una mica seria això, no? Per revertir aquesta situació, fer-la necessària seria la manera... Fer...
El català ha de ser una eina de cohesió social.
Sí. Hòstia, quina frase.
Bonic, però... això, eh?
Sí, sí, molt bonic. I jo crec que també he de marcar que hem de marcar la diferència entre obligar aquella persona, perquè si a tu t'obliguen a fer deure, si ara mateix t'obliguen a fer deures de mate, pues tu odies aquell deure. Uh-huh. Però si en comptes comences a fer unes activitats de fer un perfil a Instagram en català, pues aquella persona no veu el català com una imposició, sinó
una cosa normalitzada.
Veu una cosa normalitzada i veu una cosa que
l'entén.
Exacte.
Anem a experimentar amb el català, no?
Exacte, i que es pot fer col·legueo. I que es pot fer, pues jo em posaré al meu perfil que soc guapíssim o guapíssima, el que sigui. I llavors tu veus, hòstia, pues mira, el català, pues mira que sí que m'agrada i sí que se pot utilitzar fora de l'àmbit de la directora, com t'has dit abans.
Es diu moltes coses dels joves. I una de les coses bones que es diu és que sou més lectors que els adults. Vosaltres sou molt lectors, o què?
Jo ho desconfio.
Tu no estàs d'acord?
No.
Jo ara mateix no gaire, ho hauria.
Jo abans més.
Però quina representació.
Depèn de l'època.
Bueno, fatal.
Jo em quedo amb la part optimista, que els joves són els que més llegiu.
Doncs sí.
Però només un 26% ho feu en català. Si heu d'agafar un llibre que us aneu a comprar pel vostre gust, és a dir, perquè voleu vosaltres, ho feu en català, en castellà, en anglès, en un altre idioma?
Castellà.
Jo, a més, igual, mentre m'agradi el gènere literari,
exacte,
el que sigui.
Jo sí,
això sí que és veritat.
Exacte. Jo sí, és fantàstic, com Patrick Rufo, que és el meu escriptor preferit, i que ho fa... Bueno, la novel·la que me'l vaig llegir en castellà, pues me la compro, però, per exemple, ara vam llegir Terra Baixa, que és en català.
T'agrada Terra Baixa?
M'ha encantat, mira que ho trobo molt complicada d'entendre perquè utilitzen un llenguatge molt complicat i jo com a castellano parlant pues ho trobo complicat, però em sembla una obra literària molt digna de llegir a classe
i
em dona pena haver-ho llegit tan tard. Això sí,
bueno, mai no és tard per llegir i recuperar textos que potser voldria haver llegit. Va, som-hi, passem una mica endavant. Tenim aquí un entrepà aquí al mig. És que l'entrepà és la cosa més sagrada que hi ha a l'hora del pati, ja ho sabeu. Va, qui vol obrir aquest entrepà i descobrir... Paula, va.
Paula.
Descobreix què hi ha a l'interior d'aquest entrepà, perquè potser ens porta un dilema que haurem de resoldre entre tots. Ens haurem de posar d'acord per resoldre la possible situació que ens planteja. A veure, llegeix aquest missatge, Paula.
A veure. Missatge secret. La Rebeca té 15 anys, arriba de Colòmbia i entra a estudiar a una classe de tercer ESO a Catalunya. Cada cop que es dirigeix al professor, aquest canvia el castellà perquè pugui entendre la lliçó.
Així no anem enlloc.
Clar,
és que passa
les
molt.
Cares, les cares que heu fet,
Les cares, quan les cares?
Què? Pobra noia.
Què fem?
No, però és que...
Què li diem a la Rebeca?
És que passa molt.
Què li diem?
Passa molt.
Passa moltíssim.
És quasi racisme.
Sí, exacte.
No,
és que és veritat.
És com, ets de fora, no et penses parlar el català, perquè el català està baix d'aquí.
Exacte, o si veus al supermercat o al Mercadona, mira, ho sento per dir una marca, però si estàs en el Mercadona i veus la caixera, que tu ets... Jo, que sóc castellanoparlant, em parla en català, però si veu que darrere meu ve una persona que té sud-americana o en pell de color, canvia el castellà. Però i per què canvies el castellà? És que no ho entenc.
No, gent que això ho veu de mala educació, canvia...
És un microracisme, i ho dic taixantment, sé que sé, fins i tot hi ha vegades que ho faig, però ho trobo molt malament això de donar per suposada una llengua, una cultura i uns gustos a una persona només per l'aspecte. Que és
i a
això,
més
sisplau.
Ara, que tothom m'està tot arreu.
Exacte,
i que...
sisplau.
Sí.
Per tant, tots quatre estem d'acord que...
Es cargaríem el professor. Exacte.
S'ha de partir de...
Ja ho dic jo. Es cargaríem el professor.
Està molt bé.
Sí, però és
doncs
que...
va.
Es cargaríem el professor, crec.
Ara sí que encarem la recta final d'aquest capítol, d'Hora del Pati, i ja us aviso que ara venen una de les seccions que més m'agraden, perquè tindreu l'oportunitat de sentir-vos poderosos, perquè ara us diré tres frases que s'han sentit en un pati de veritat, i els que les han dit, la veritat és que s'han lluït, i haureu de triar un d'aquests tres perquè es quedi sense pati. Castigat! Sí?
Va.
Esteu preparats?
Sí.
Va, anem al primer. El Ramon diu, soc cambrer en un bar de la Terrassa i mai canvio al castellà, ni que els clients em parlin en castellà. Vale, aquest és el Ramon. L'Anna diu, les llengües del futur són el castellà i l'anglès, no pas el català. Per tant, no cal aprendre'l. Vale, sí.
Com es diu aquesta?
Aquesta és l'Anna.
Molt bé, Anna.
Sí?
Molt bé, ja,
ja està, ja no fa falta que...
Anem al Didac, anem al Didac. La gent que té un mal català valdria més que no el parlés.
Hòstia, hòstia.
Ai,
tenim
no,
el Ramon,
no,
si
no és
emotiva.
Emotiva.
Els tres.
Si no és emotiva,
tenim
gent.
El Ramon, el cambrer, que no canvia mai, no canvia mai de castellà. El castellà, l'Anna, que és la que diu que el català i el castellà són el futur, i per tant un català fora, i el Didac, que si no el parles bé, escolta, que et cremin gairebé. Què?
L'Anna, el pensament de l'Anna, el pensament de l'Anna em sembla molt simple.
Sí.
O sigui, una llengua és una manera de veure el món, una
però
llengua és preciosa.
Que un es quedi sense pati,
És una manera de viure una llengua.
És una manera de viure.
De pensar i de fer. Llavors, jo a l'Anna ho trobo...
Senteu el tic-tac, O sigui, hem de posar-nos d'acord,
Està batant la diversitat, l'Anna.
Jo que estic al Didac.
Jo també. Jo també.
Per què estigues al Didac?
Perquè si veus que algú no sap parlar bé el català, doncs ajuda'l, no?
L'has de convidar. Molt bé. Noelia, tu qui castigues, a veure?
Buah, és que... No sé.
Jo sí, tenim aquí.
Estic d'acord amb els dos, de castigar l'Anna i el Didac, però és que és molt... A qualsevol.
Jo castigaria el Didac i és perquè si una persona fa l'esforç d'aprendre el català com ara mateix tu, o jo que estic parlant en català aquest podcast, li hem d'ajudar, li hem d'acompanyar, i aquella persona que diu que com la parles malament, millor no parlar-ho, perdona per enrotllar-me, i és jo castigaria sense pati i amb una expulsió amb el Didac.
No hem de parlar un català perfecte de Vic, m'entens?
Clar.
Una persona que l'està parant, vull dir.
L'Anna que deia que les llengües del futur són el català, el castellà i l'anglès, creieu que el català té futur?
Sí.
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 Sí. Sí. Mentre jo estigui viva,
possibilitats,
sí. No, completament,
Però ho penseu convençuts,
100%, sí. Perquè jo crec que encara que sí que he de dir que potser es redueixi una miqueta la zona de parlants per la globalització, crec que el català té futur i serà una llengua que perdurarà pels anys. Jo crec amb força, de veritat, amb força, i ho defendré, la veritat.
Hi ha algú que més vulgui afegir alguna cosa sobre això?
Jo també, és que conec la meva realitat, intento obrir, o sigui, obrir els ulls a altres realitats, però, clar, jo em moc en entorns on bueno, amics meus, així, no tothom, però els defensem i estem disposats doncs, a parlar-ho sempre, família i tal, però, clar, no ho sé, a nivell mundial no ho sé, però jo confio. Sí, confio.
Clar que sí.
Aquell d'abans, jo mentre el defensi jo...
Què penses, Noelia? Com?
La defensora del català.
Doncs que jo crec que sí, perquè, per exemple, jo tinc una amiga que és de Cádiz i ella em va dir, ensenya'm català, perquè li sembla un idioma molt bonic.
Què necessitaries perquè el català fos més atractiu per tu? A veure,
que sigui necessari. Trobar un entorn on parlar-ho.
Ostres, està molt bé, tenir un entorn d'amistats...
És que, per exemple, a casa, no. Al karate tampoc, amb la meva millor amiga tampoc, perquè no sé, no ens ha sortit.
Diries que és més important l'entorn físic, el real, que el que hi ha a xarxes, a internet, o no?
Sí, perquè si tu per xat, sí, qualsevol. Perquè jo per xat hi ha persones que sí que parlo en català, però aquí en persona...
Jo sempre he dit que per aprendre un bon idioma t'has de fer un líquid d'aquella persona que tingui i aprens.
Estic d'acord.
Meravellós.
Clar, t'enamores d'aprendre català per amor.
Per amor. Aprendre català per amor és una molt bona frase.
És la millor tècnica.
És el títol d'un. I el primer que t'ensenyes d'una llengua són els insults. O sigui, i un bon...
Xarrupa, figues, obres afanals...
Són gratuïtes.
D'aquí anem una mica coixos en català, S'ha de dir que en insults... Sí, tot i que la Júlia acaba de fer una bona tirallonga...
Tirallonga.
Que li ha sortit així sol.
Llepa, fills... Som-hi a truita. Són aquests insults...
Si no conozco ninguno.
Paula, tu vols afegir alguna cosa?
Jo, doncs, com ha dit la Noelia, pues, jo trobo que les xarxes socials i la vida física estan en una balança igualitària. Perquè trobo que hauria d'estar igual.
No, està molt bé. Però, bueno, decidim qui es queda sense pati. Teníem el Ramon, l'Anna i el Didac. Esteu d'acord,
El Didac,
més expulsió.
Que si no parles del català no passa res, tio. Endavant, continua parlant-lo. Clar que sí. Va, doncs ara sí que hem arribat al final d'aquest capítol.
No.
I avui m'agradaria que, com sempre fem, que us quedeu amb una frase, amb un titular de tot allò que hem comentat, allò que heu après, allò que ens ha fet reflexionar especialment. Paula, comencem amb tu. Amb què et quedes?
Doncs jo, tot, m'ho diria tot, perquè m'ha encantat, la veritat, però... Si
un titular, dius, m'emporto això.
Doncs m'emportaria... El català és una fantasia.
Que bonic, això. Perquè, Noelia, tu què et portes?
Que hauria de parlar més català.
Uh-huh.
I que, o sigui, em fa una mica de vergonya, però no sé per què. O sea,
no doncs el parles perfecte.
Sí, sí, el parles superbé.
Et parles molt bé.
De veritat, eh? T'has de sentir absolutament segura perquè et comuniques la mar de bé.
I és molt guai que el vulguis parlar i que el parlis.
I tant, i tant que sí. Aaron,
el meu titular, el tinc claríssim, seria el català més fort que mai, i de fet aquestes fosses me les ha reomplit la Noelia al veure que s'està esforçant. Jo mateix em dono les meves gràcies encara que quedi fatal perquè m'agrada molt el català, i a la Júlia i al Cristian i a la Paula.
Que bonic.
La veritat.
Gràcies a tu també, Aaron. I tu, Júlia, amb què et quedes?
Jo diria dues coses, si se'm permet.
I tant.
Primer, el català pot ser gresca i xerinola. Val? Després,
i pingüí també.
I pingüí pot ser. I t'estimo. I xiuxueix.
I
xiuxueix. I també català a l'atac.
Oh, molt bé. Molt bon, molt bon final. Doncs res, moltíssimes gràcies, Aaron, Noelia, Paula, m'estic deixant... L'Aaron i la Júlia, m'has dit. Per la vostra sinceritat, per les vostres reflexions i pel vostre impuls a la llengua, perquè de veritat que jo m'he quedat amb la frase de que el català té futur. Jo m'he quedat amb això i jo com a profe he de dir, com a profe de català he de dir que es parla cada vegada menys, però confio
gràcies,
que...
Gràcies per la confiança, eh?
Sí, confio, ho veiem també.
Ho intentarem, ho seguirem...
Pico pala tot.
Ho seguirem batallant amb moltes ganes perquè al final és la nostra llengua i les llengües representen les persones.
I perquè mica en mica...
Sempre en mica! I va, i com diem en català també, això està dat i beneït, i per tant l'hora del pati s'ha acabat, tothom que va a classe i fins al proper episodi.
Aquest podcast, recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
El Rebost, on hi pots trobar una mica de tot. Les millors seccions de la temporada i algunes de noves, tot al teu abast.
Guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
Benvinguts i benvingudes a un nou Guaita que tenim amb el nostre biòleg Sergi Corral. Sergi, bon dia.
Molt bon dia, Ona.
A veure, de què ens parlaràs avui?
Doncs avui us presentarem... aviam, es fa difícil, eh? Perquè normalment volem que els programes aquests siguin una cosa... alegre, una cosa que incentivi, de bon escoltar, de bon pair, d'allò de sortir a la natura.
I avui no ho serà?
Avui us presentarem una història una mica trista.
Oi? De què?
Una història voltant de la natura, però una mica trista. Una història relacionada amb el nostre mar, amb el Mediterrani, i un dels seus habitants. El relat de com el vell marí, és a dir, la foca monjo, s'ha extingit gairebé a tota la conca mediterrània.
Vaja, sí que és una història trista.
És una història trista. Anem per parts, anem a saber una mica més d'aquest animal, no? D'aquest mamífer. La foca monjo, en científic es diu Monacus monacus, és l'únic representant europeu d'aquest gènere de mamífer marí. D'adults poden assolir de 80 a uns 2,4 metres de longitud. Poden arribar als 320 quilos de pes. Les femelles són lleugerament més petites que els mascles. El seu pelatge és de color marró o gris fosc, amb un ventre una mica més pàl·lid, el ventre. És una espècie costanera que s'alimenta bàsicament de peix, cefalòpodes, és a dir, calamans, pops, etc., crustacis, crancs. Combina la pesca a mar obert amb les estades a platges o penya-segats, on també hi cria. I les cries solen néixer cap a la tardor, just en aquesta època. I en poques setmanes ja poden arribar a nedar a mar obert.
Carai, molt valentes elles, eh?
Teniu la imatge mental, eh? D'una foca, en aquest cas de la foca monjo, una espècie que, europea, l'única del seu gènere a Europa. Però clar, es tracta d'una espècie amenaçada.
Clar, m'has dit que en queden molt poques, no? Per tant, gairebé perill d'extinció.
Exactament això, per la Unió Internacional de Conservació de la Natura, la UICN, que és l'encarregada de posar les espècies, de qualificar si una espècie està en estat normal, si està vulnerable, si està amenaçada, si està en perill d'extinció, etc. Se suposa, segons les darreres estimacions, que resten uns 600 individus. Actualment només es troben colònies permanents al mar Egeu, a Grècia, on hi ha uns 300 individus, a les illes de Madeira, que hi ha uns 50 individus, i a diversos indrets de la costa sahariana del Marroc, que en queden uns 250 individus. Vale? Aquesta distribució, evidentment, no té res a veure a la que havia hagut històricament.
On estaven abans?
Doncs mira, les seves colònies s'estenien per tota la conca, tota la vora de la Mediterrània i fins a Canàries.
I ara allà a les Canàries ja no hi arriben.
Ja no hi arriben, ja no n'hi han. D'això en tenim, per exemple, uns registres fòssils, perquè s'han trobat ossos de foca, de caceres, que havien fet els antics habitants, per exemple, del paleolític i del neolític. S'han trobat ossos. Una d'aquestes restes, per exemple, es va trobar a Gavà, en unes restes del poble de Gavà, no? Per tant, les foques, com en molts altres indrets del món, es caçaven per la seva carn, el greix, l'oli, la pell, a l'ús que en tenien quan eren els caçadors, no? Però la cosa va canviar una miqueta, com tantes altres coses, al segle XIX i segle XX.
Què va passar a aquesta època?
Doncs les poblacions de foca monjo van caure en picat. Seguien caçant pels motius que hem dit abans, els de segles enrere, però també els pescadors, els propis pescadors, van decidir eliminar les foques.
Ui, i això per què?
Extingir-les. Perquè, segons ells, era una competència directa a la pesca.
Se'ls hi menjava els peixos.
Se'ls hi menjaven els peixos. O hi havia la seva entesa, no? El seu pensament, que se'ls hi menjaven els peixos, els hi feien malbé les xarxes, etc. I van decidir carregar-se-les per complet.
Per tant, és una mica una de les causes, no? Per les que han desaparegut
les foques. Sobretot, amb alguns exemples. A Balears, el darrer exemplar de vell marí va ser caçat l'any 1958.
Buf, fa molts anys, d'això. Vull dir que ja fa molts anys que estan en perill d'extinció.
Sí. I a Catalunya, els últims exemplars que es van caçar també corresponien al voltant dels anys 40 i 50. El mar d'Alboran, l'últim que està al sud de la península Ibèrica, molt a prop de l'estret de Gibraltar, l'última foca monjo que es va veure data de l'any 1992 a les illes Chafarinas. Són de la zona. Per tant,
sí, gairebé 30 anys. Bueno, més de 30 anys, sense foques.
Més de 30 anys extintes a Catalunya, Mar Balear, gran part del França, gran part d'Itàlia, o quasi tot Itàlia, gran part del nord d'Àfrica, de colònies del nord d'Àfrica mediterrània, i Canàries, per aquests motius que hem vist abans.
Hi ha altres motius, a part de la pesca?
Com a tot el que passa per al mar, ha de conviure amb la contaminació de les aigües, el trànsit marítim i la sobrepesca del mateix que les foques mengen. Perquè
clar, exacte.
Si ella és una depredadora o està dalt de tot de la cadena tròfica, nosaltres també ho estem. ¿Vale?
O sigui, ja no parlem de sobrepesca de foques, sinó sobrepesca de peixos.
Exacte, sobrepesca de peixos, del seu aliment. En una costa on cada cop està més influenciada pel turisme, no sembla que sigui el millor entorn perquè aquest vell marí, aquesta foca monjo, torni a guanyar aquest territori perdut.
Per tant, ho té una mica cru, eh?
Té una mica pelut, té molt pelut. Extendre's les colònies, des de les colònies que hi ha actual, aquests nuclis de població concrets, a altres zones. Malgrat això, ara sí que posarem una mica de brots verds al tema. Malgrat això, i ja posats a la primera dècada dels 2000, se n'han tornat a albirar algun exemplar a la costa de Balears, a l'entorn de Balears, concretament a l'arxipèlag de Cabrera. Però, en tot cas, es tractava d'un exemplar de pas i no de cap colònia estable. També s'han trobat restes d'ADN.
Clar, el que necessitaríem és una colònia estable perquè es pugui reproduir i pugui repoblar, no?
Però aquestes colònies estables només són possibles en zones, com he dit abans, amb molt poca pertorbació turística, per exemple, o urbanística. Clar, necessiten zones molt aïllades. Per exemple, l'arxipèlag de Cabrera, que és per nacional, seria una molt bona zona per...
per tornar-s'hi a establir i crear aquesta població de foques.
Per tornar-s'hi a establir. Clar, altre tema són, per exemple, els projectes de reintroducció que ja s'han començat a planificar.
Per tant, ja s'està treballant perquè aquesta foca torni.
S'està treballant, s'està treballant. Clar, amb un animal en aquesta situació, els científics estan treballant perquè aviam com es pot recuperar d'alguna manera i que no l'acabem perdent del tot. Per exemple, a Balears, des de la primera dècada dels 2000 ja se'n parla. La Direcció General de la Conservació de la Natura del Ministeri del Medi Ambient i la vicepresidents i la viceconsellera de Medi Ambient de Canàries també van engegar amb fons comunitaris LIFE el projecte per a la recuperació del vell marí a les Canàries, que encara es troba en fase d'estudis i viabilitats, i encara que ha rebut el vistiplau de la UICN, d'aquesta Unió Internacional per la Conservació de la Natura.
Per tant, dos espais, Balears i Canàries.
Exacte. Un altre projecte similar és el Pla d'Acció Internacional per a la Recuperació del Vell Marí a l'Atlàntic Oriental, que això ve de dins la Convenció sobre les Espècies Migratòries, en la qual, a més d'Espanya, hi participen Portugal, Marroc i Mauritània. També hi participa la Fundació Habitat, ONGs, etc. Així mateix, el Fons pel Vell Marí fa un seguiment de l'espècie i campanyes de sensibilització a la part africana, és a dir, a Marroc, Algèria i Tunísia, d'aquesta espècie.
Perquè allà és on te dèiem que encara n'hi havia, no? Encara hi havia aquelles 250 a la costa sahariana.
A la costa sahariana, a la costa atlàntica i nord d'Àfrica, que encara n'hi havia. També fan projectes de conservació d'aquestes foques i també s'està mirant. I no només això, a Catalunya, per exemple, la Fundació Territori i Paisatge va elaborar un primer pla amb un marge d'actuació de 8 anys, va ser elaborat el 2011, i més recentment, quan des de la Generalitat, el nou secretari general de Medi Ambient, en Jordi Sargatal, ha plantejat la reintroducció del vell marí a un lloc que ens toca molt de prop.
A veure, quin és aquest lloc?
A l'espai natural de les Planasses i Bol Roig, d'aquí l'Escala, corresponent al Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter. Fins ara, hem de dir que cap d'aquests plans ha reeixit. O sigui, són desitjos, paraules al vol, globus sonda, digue-li com vulguis, que, clar, una cosa és fer la reintroducció i una altra cosa és que aquesta reintroducció fos viable, per exemple. Una derivada de tot plegat, que aquí sí que no ho sabràs o no ho agafaràs. Tu saps que hi ha una cosa molt problemàtica actualment amb el peix, que són els anisakis, que és aquell paràsit present en molts peixos que pot causar alguns problemes gastrointestinals, etc. Que per això recomanen coure el peix, congelar-lo, etc. Doncs els anisakis només pot finalitzar el seu cicle vital que el seu hoste sigui un mamífer marí.
Una foca és un mamífer marí.
Exacte, un dofí, una balena, una foca, un catxalot, etc.
Llavors, si tenim foques aquí, aquest paràsit es pot desenvolupar.
Exacte. Actualment, al Mediterrani, que no és una zona on hi hagi molta prevalència d'aquest paràsit, nematode crec que és, hi ha molt més a l'Atlàntic, al Mediterrani, doncs s'hi podria establir amb més quantitat.
Clar, podria tenir més força.
Hi ha coses, la natura, moltes vegades, aquestes coses, en aquest cas seria una reintroducció natural, i aquest paràsit és natural també, vull dir, no vindria d'aquí, no? Però moltes vegades amb la reintroducció també s'ha de pensar en les conseqüències, perquè tu estàs tornant a reintroduir un ésser viu que fa molts anys no hi era en aquest territori i com influeix actualment a l'ecosistema.
Clar, perquè els ecosistemes han canviat, no?
Exacte.
Amb l'aparició i desaparició d'espècies.
Exacte, els ecosistemes han canviat molt, no només amb l'aparició i desaparició d'espècies, sinó amb el clima que hi ha actualment, amb la presència humana, amb la presència d'industrialització del mar, que és un altre tema que tractarem algun dia, perquè el mar cada cop està més industrialitzat. I això no només influeix en la contaminació, sinó influeix, com dèiem abans, en el trànsit marítim, que les hèlices i les quilles dels vaixells
alteren
aquests mamífers marins, ofereixen els mamífers mamífers marins, i un altre tema molt important, que és el del soroll, que normalment passa molt desapercebut. Però el soroll en un ambient marí és molt important i molt nociu.
Clar, perquè és molt silenciós, no?, el fons del mar.
És molt silenciós. No tan silenciós com deia el Cousteau de lo del silenci blau, però sí que és silenciós. Però determinats sorolls de motors, d'engranatges, de mecanismes, etc., per exemple, s'ha demostrat que en cetacis, que els deixen portar molt per el sonar, no?
Exacte,
per el sonar
sí.
intern, els poden fer desorientar-se i embarrancar a les platges o a les costes. Per tant, hem d'anar molt al tanto amb aquestes coses abans de, vale, reintroduïm una foca, reintroduïm una espècie d'aquestes. Ojo.
Exacte, s'ha de mirar molt bé, no?, quines conseqüències pot tenir.
Exacte.
Però igualment, bueno, tots aquests treballs que s'estan fent en altres zones, no?, com ens quedem amb la reintroducció que s'està intentant fer a Cabrera...
Primer ens quedem en els plans per la protecció, en els llocs on estan. I després, aquestes zones de reintroducció, que sí pot ser en espais, per exemple, que són parcs nacionals i amb característiques d'arxipèlag i aquest, geogràficament siguin molt menys vulnerables al que li pugui rebre de fora, doncs molt millor.
Perfecte, doncs moltes gràcies, Sergi. Molt interessant aquest Guaita, tot i que hagi sigut una història una mica trista, al final hi hem acabat donant aquesta volta, no?
Sempre.
Hem tingut aquests brots verds que els hi deies. Sí. Doncs gràcies i ens retrobem al proper Guaita.
Fins la propera.
L'Escala.
La Xarxa.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només